L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Bona nit, són les 9 del vespre d'un dimecres i s'obre la porta de l'habitació dels pares. I qui us parla? La Núria Lleonart, com cada dimecres al vespre. Avui segurament tindrem un programa dels més tècnics de la temporada. Què vol dir això? Ens espantem? No ens espantem? No gens, ja ho sabeu, que aquí el llenguatge que utilitzem és el d'estar per casa, perquè justament una mica és l'objectiu d'aquest programa, no? Poder, d'alguna manera, també ordenar moltes de les informacions que us arriben, no? Quan sou pares, i a més, aquests pares i mares inquiets d'avui en dia que ens anem corrents a internet a buscar qualsevol de les paraulotes que ens han dit els mestres o els metges o que hem sentit o llegit en qualsevol mitjà de comunicació. Això és d'alguna manera tècnic en el sentit de que avui no hi ha pares, avui no hi ha nens, sinó que avui hi ha professionals del tema de l'educació, de la psicologia, d'allà on vulgueu ubicar-nos. A més, em fa il·lusió, ja va participar l'any passat la convidada d'avui, però farem un mano a mano. Més que mano a mano, la faré parlar molt amb ella. Avui és un dia de relax per mi, un programa de seure, mirar, preguntar i disfrutar. Perquè també ja us vaig comentar la temporada passada i per qui no ens havia sentit, doncs és una de les persones que possiblement més aprenc cada vegada que em trobo amb ella, tot i que em trobo poc, m'agradaria trobar-m'hi més. Aleshores, doncs d'alguna manera sempre aprenc moltíssim i m'agrada que la Carme Vila avui ens acompanyi perquè penso que tots podrem aprendre'n molt. Ella és psicòloga clínica i psicopedagoga, treballa al SAP, que és el Servei d'Atenció i Prevenció en el Procés Maduratiu i d'Aprenentatges dels Nens i Nenes i de les seves famílies. A Palau, Santa Maria Palau Tordera. Ella, a més, doncs, té... Tots vosaltres sabreu que dins de la psicologia, dins del marc de totes, de fet, de totes les ciències, sobretot les socials, hi ha diferents maneres d'enfocar la teva feina. És a dir, tens una base teòrica que amb la qual doncs t'hi veus o t'hi sents més còmode i a partir d'aquí generes la teva tasca. Ella d'alguna manera dona una mirada, tot i que ja ens explicarà molt, molt millor que no és únicament així, però sí que té una mirada, se la mira bastant tota la seva feina per la part de tota la teoria més sistèmica, que també doncs ja li preguntarem què és tot això i de què anirà avui aquest programa, no? Perquè de moment hi ha psicòlegs, psicopedagogs, sistèmica, què és tot això? No, doncs molt senzill. Una mica el que m'agradaria és ordenar-vos moltes paraules que segurament esteu sentint des de que el vostre fill ha iniciat el procés educatiu. Paraules com dislèxies, trastorns, afàsies, disfàsies, disgrafies, discalcúlies, una sèrie d'històries, trastorns de conducta que afecten l'aprenentatge, que ho sentim als mitjans de comunicació, ho sentim a l'escola, són a vegades fins i tot demandes alarmants i bueno, m'agradaria doncs això, calmar-ho, posar-ho tot una miqueta allò en fila, no? Poder-ho identificar d'una manera més normalitzada. I això és el que ens ajudarà a fer la Carme. Parlarem d'exactament què podem considerar trastorns d'aprenentatge, què no, quan ens els hem de començar a mirar, en quin moment hem de començar a atabalar els nens. I, bueno, ja veureu, aniran sortint cosetes i crec que, bueno, serà bo trencar molts esquemes, que jo crec que amb la Carme avui ho farem. Molt bona nit, Carme.
Bona nit.
I benvinguda de nou, sí?
Jo quan he sentit tants trastorns ja m'he espantat.
És que espanta, jo també. Sí. A vegades penso, justament nosaltres que treballem d'això, i aquí tenim les dues una mirada molt semblant, de dir, calmem-nos tots,
sí,
no?
Sí, realment sí.
No.
Sí, perquè diem que una cosa està trastornada quan no segueix una norma, no? I l'ésser humà és tan diferent, tan divers, hi ha tantes circumstàncies en cadascun de nosaltres que si hem de buscar una normalitat, a mi realment em costaria trobar-la, perquè la normalitat depèn del moment, depèn de la família, depèn de les circumstàncies, depèn de cadascú, depèn de la història, de la cultura, de l'entorn, depèn de tot.
De tot.
On està lo normal? Uh-huh. Qui diu que això és normal? I on és normal? És més normal algú que un altre? I clar, a mi em mereix una mica la normalitat, francament. M'agrada més parlar de cadascú.
Uh-huh. De la individualitat,
de mirar-lo,
no? Dels processos.
De mirar-lo en la seva dimensió, de mirar la seva manera d'afrontar el que té al davant i entendre'l, sobretot entendre'l, més que mesurar-lo.
Bona, aquesta és, jo crec que segurament és una de les reflexions que més hauríem o cal llançar a tothom que es dedica al món de l'educació, començant per pares, fins i tot metges, etc. Aquesta diferència, no? Perquè ens hem acostumat a mesurar.
Sí. I, a més, som tan pretensiosos, els humans, que creiem que amb la mesura ho controlem absolutament tot. Llavors, creem un munt d'eines que mesuren tot el que ens envolta. I, bueno, està bé tenir un centímetre, una eina, una balança, no? Bé, però ara que ens han dit que la matèria no existeix, jo em pregunto com hem de pesar-la, no? Però és, vull dir que tot és relatiu en aquest sentit. És una manera convencional d'establir una normalitat, també, en el fons. I en el cas del ser humà, doncs hem ideat estris, també, per mesurar-los. I aleshores d'això en diem tests.
Sí,
no?
Sí, els tests.
Psicomètrics, sí. Que mesuren la psique, la psique és tot, és la ment, el cervell en general.
Sí, les emocions, és tot el que fa funcionar.
Ara mateix. I aleshores, doncs, evidentment, són eines prou interessants, No dic...
Sí, que a més nosaltres els utilitzem en l'aspecte de donar-nos una puntada, és a dir, és un més a més de tot allò.
Exacte, de vegades d'entendre algun mecanisme, no? No tant amb la pretensió de comparar-los, que evidentment un test psicomètric el que fa és comparar el que surt amb una mostra d'individus suposadament amb unes mateixes característiques, per exemple, d'edat, d'entorn, de formació, i aleshores l'ubica a dintre d'aquesta normalitat, amb una corba normal, que es diu, i amb una puntuació estandarditzada que l'ubiquen allà. I aleshores diem, aquest nen és intel·ligent o no, és trastornat o és el que nosaltres considerem si entra o surt dintre d'uns paràmetres mesurats per una eina d'aquestes mides. Aquestes eines com són? Doncs són moltes vegades fetes amb petites estratègies de problemes, de coses que han de resoldre i que hem convingut de que fent aquella tasca mesurem una determinada habilitat. És una manera d'entendre-ho. Cada autor ha fet diferents hipòtesis. D'una habilitat i diu, amb aquest exercici mesuro aquesta habilitat, talment com un mestre posa un examen i diu, amb aquest examen jo he mesurat aquest aprenentatge.
Exacte, sí, han après allò
clar,
que...
Clar, clar. El que passa que un examen no és una eina estandarditzada. En canvi, un test sí, té tot al darrere un estudi científic i, per tant, té una certa validesa. Ara bé, és clar, l'error és creure que un nen és el resultat d'un test. Entre altres coses, perquè els que treballem amb nens cada dia i els anem mesurant de tant en tant, veiem que els resultats han de tenir una certa coherència amb moltes altres coses, que han d'estar correlacionats, vol dir relacionats amb d'altres coses que també passen. Per tant, si jo un dia veig un nen determinat i li passo un test i em surt un determinat resultat, allò ho haig de mirar amb l'any passat, amb un altre test, amb el que diu la mestra, amb el que diuen les famílies, amb el que a mi m'ha semblat. I, per tant, em dona un indicador d'alguna cosa, però no és el nen.
El nen.
Ni és tampoc la seva capacitat de res. És el que un dia em va mostrar. I sempre dic, si un nen un dia li passa un test i em dona un resultat molt bo, dic, ostres, és magnífic, perquè el nen és capaç d'arribar fins aquí.
Per tant, exacte, és que aquest seria un bon indicador, no?
Sí.
Si sabem que és capaç d'arribar fins aquí, potser demà no tindrà tots els factors externs per arribar-hi, perquè estarà més trist, estarà cansat, li haurà passat,
aquell dia,
no es troba bé, el que sigui, és igual, està avorrit, senzillament, aquell dia està avorrit.
Està poc motivat, o ha tingut un mal dia, o té gana, o té son, o
s'ha
enfadat amb la mare, o amb un company, i per tant, en el moment en què jo li plantejo, per encara que a mi m'ho sembli, el resultat pot variar. I per tant, jo ho haig de saber, això. Per això els resultats en els tests no determinen mai un punt fix, sinó un interval, que se'n diu. Per tant, si un nen treu un 5, puc pensar que la seva resposta es pot situar entre el 4 i el 6, posem pel cas. I així,
amb tot.
Per tant, és clar que ens ajuden, és clar que en un moment determinat els fem servir sempre com a cosa que ens ubica, però compte amb la lectura en què en fem, perquè, és clar, un dia passem un test d'intel·ligència amb un nen i li diem que aquell nen és superior. I aleshores la família està contenta perquè té un fill superior. i li transmeten al seu fill, tu tens una intel·ligència superior. I el nen diu, soc superior, soc molt intel·ligent i me n'en sortiré molt bé perquè soc molt capaç. I el nen s'ho creu i va a la vida amb aquesta sensació d'ell mateix. I realment, a la major part de les vegades, se'n surt. Per què? Perquè l'expectativa que li hem posat és de que pot. I el nen...
Creiem amb ell, és a dir, li estem comunicant. Això en aquest programa va molt bé perquè... Sí. Ho hem comentat moltes vegades, les expectatives que generem, ells les compliran.
Sí, també està molt estudiat, això, també.
Totalment.
L'expectativa que s'autocompleix.
Ells i tots nosaltres, els adults, també, sempre complim.
Creem la nostra pròpia realitat. Si jo crec que podré, d'alguna manera podré. Em podrà costar més o menys, però hi arribaré. A no ser que hi hagin circumstàncies totalment alienes a la meva intenció, que s'hi oposin, no? Però, en tot cas, l'expectativa crea la manera d'arribar-hi. Això que explico, té també els seus estudis fets en els americans, que són els primers que han mesurat la ment, van crear també un estudi per demostrar el poc que servien aquesta mena d'eines, o el molt que servien, depèn de com les utilitzis.
Sí.
I hi ha un test per mesurar la intel·ligència molt famós, que el va crear un senyor que es deia Wechsler, que encara avui en dia el fem servir perquè s'ha anat adaptant i readaptant, i per tant té el seu interès avui en dia encara. Doncs aquest senyor tenia la convicció de que hi havia tota una sèrie d'habilitats que, sumades entre elles, creaven un coeficient intel·lectual. I aleshores et situava dintre d'uns paràmetres d'això, de superior, normal, baix, etc etc. I aleshores creia també que estava determinat per diferents factors, des de les pròpies capacitats més naturals, que era una part més innata del ser humà, i una més apresa, més vinculada amb processos culturals i escolars i tal. Doncs es feia una barreja de tot i es treien diferents coeficients, un més intuïtiu, més perceptiu, i un més lingüístic, si tu vols, escolar. I després allò sumava i es treia un global. Molt bé, això evidentment després va tenir altres persones que van fer les seves reflexions i van dir, esclar, doncs si passem aquest test a l'Àfrica, per exemple, en aquell moment, o en un entorn desafavorit en què els nens estan poc escolaritzats, ens donarà que som menys intel·ligents. I aleshores, efectivament, van fer aquesta prova i els nens de barris marginals, doncs tots tenien coeficients intel·lectuals
més baixos.
I clar, d'aquí van començar a sortir veus crítiques de que la intel·ligència no era només això, que la intel·ligència era la capacitat d'adaptació, i van començar a aparèixer factors emocionals, la intel·ligència emocional, amb un senyor que es deia Goleman, que va fer el seu furor, i d'aquí s'han derivat altres.
Ara estem parlant de 8 intel·ligències múltiples.
Exactament, intel·ligències múltiples, que són diferents maneres d'abordar la realitat i de posar l'èmfasi en diferents percepcions que jo tinc. Des de hi ha gent molt hàbil amb el tema espaial, d'altres amb el tema creatiu, amb el tema musical, i tot són intel·ligències.
I justament una part de la que mesurava el WISC, el Wechsler, ha acabat sent una
de les intel·ligències. El que passa és que aquesta intel·ligència és la que es valora més a l'escola.
Sí, totalment d'acord. I aquí és on sempre ens trobem tu i jo.
Exactament. Què és el que realment està mirant l'escola? Està mirant a la persona en la seva globalitat o només en el desenvolupament d'una de les seves habilitats? Perquè, clar, hi ha nens que aquí tenen això molt fàcil i nens que fracassen i se'ls considera poc intel·ligents i el sistema els aparta. I el nen comença a sentir que no és capaç. I quan jo sento que no sóc capaç, començo a creure que seré un marginat o que no podré sortir-me'n a la vida.
Per tant, aquest és el futur que jo em mereixo.
Exactament, exactament. I clar, tot això és un desgavell. D'alguna manera, per sort, hi ha moltes escoles també i moltes altres persones que ofereixen potenciar el ser humà en la seva globalitat, i estic ara mateix jo a les escoles, a Educació Infantil, posem pel cas, això ho tenen molt clar.
Molt clar. És veritat.
Els parvularis actuals en general tenen molt clar que els nens han de ser estimulats, si tu vols, o han de ser treballats o conduïts, digue-li acompanyats, perquè m'agrada fer servir diferents paraules en aquí, en tota la seva
globalitat
i en tot el seu potencial. Un nen, quan arriba a aquest món, ho té tot per fer. Evidentment que porta una carta especial. Tota mare, per exemple, sap que cap fill és igual que un altre. des del primer moment és el segell de cadascun, té una sensibilitat especial, té una manera diferent de bellugar-se, i a partir d'aquí es comencen a embolicar les coses, no? Però dintre d'aquesta diferència essencial, tot està per fer, uh-huh. i tot és possible, com deia uh-huh. un gran poeta uh-huh. nostre, no? Llavors, doncs, esclar, quan diem que aquest nen no arriba...
No arriba?
A on, carall, perdó, sí, ha d'arribar?
Sí, sí. Allò que creiem nosaltres que ha d'arribar, perquè ell arribarà
sí.
a on ell vagi, on ell es dirigeix. Exacte. És a dir, tornem en aquell paràmetre de la normalitat, mm-hmm. no? És a dir, no, és que aquest nen no arriba. Arriba a què? Arriba a sumar i restar la velocitat que tu creus que ha de sumar
Exactament.
I restar?
Sí, clar, llavors ens direm, esclar, però llavors aquest nen, quan arribi a l'ESO, mm-hmm. quan arribi a batxillerat mm-hmm. o quan arribi a la universitat, haurà de...
Mm-hmm.
I dius, haurà de què?
Què vol dir haurà de?
Clar, perquè la por sempre la traslladem a l'estadi superior, és a dir, al parvulari temen què passarà a primària.
Uh-huh.
A primària, què passarà a secundària? A secundària, què passarà a batxillerat? Al batxillerat, què passarà a la universitat? I quan s'acaba la universitat, què passarà a la vida? I a la vida el que triomfa és el que se sent més segur d'ell mateix, uh-huh. no perquè sap més, sinó perquè se sent capaç uh-huh. d'afrontar
Exacte,
el que hi ha.
El que hi ha. I a més, penso, no sé si, si compartiràs amb mi, el fet de que és aquell que acaba disfrutant el camí.
Sí.
No imaginant el que vindrà, sinó aprenc mentre camino. Mm. No mirant el que em queda caminar, perquè no sé el que em queda caminar, no?
Ja,
potser ho hem perdut una mica, també, aquest
sí,
disfrutar.
Sí, és el viure l'ara i aquí, mm-hmm. cosa que en els nens petits mm-hmm. això és molt clar i evident, mm-hmm. els nens viuen ara i aquí.
I per això també suposo que per volar és molt més fàcil, però jo també detecto aquesta... Mm. Ho tenen molt clar, que és aquesta essència humana, no? Diguéssim, el parvulari, potser perquè també veuen dia
perquè
a dia...
Perquè tenen menys ment, perquè sí, tenen la ment menys desenvolupada.
Sí. Perquè no hi ha, ells no saben ni què és demà ni ahir, no?
Exacte.
Sí.
I aleshores viuen ara i aquí. I això és el que els hi dona un gran poder, mm-hmm. Perquè són... Molts d'ells ja ho perden pel camí, Vull dir que jo he vist molts nens ja en el parvulari molt construïts, jo dic
Totalment
construïts
d'acord.
En cometes,
sí.
per tant, molt tancats sí. ja, molt rígids. I molt temorosos, amb molta por al fracàs, molt poc espontanis. Mm. I clar, el que caracteritza la infància justament és l'espontaneïtat. Mm. És aquest impuls que em porta a anar a buscar el que necessito. Mm. Evidentment que hi ha d'haver-hi un adult allà que acoti el seu moviment, perquè si no, el nen que no té el concepte de l'espai construït ni d'on fins on pot arribar, perquè es pot posar en perill. Mm-hmm. I per tant ha de saber que algú vella perquè això no li passi.
No li passi.
Perquè es pugui confiar en el seu moviment, perquè algú està allà vigilant, no manipulant ni fent que, ni impedint que, sinó que està posant un marge de seguretat perquè es pugui desenvolupar en el seu propi moviment i el seu propi interès. I en aquest sentit el parvulari té molt aquesta essència en general, no?
Tot i que jo, per exemple, mira, potser ens n'anirem del tema, però bon. És que em sembla molt interessant la reflexió.
Anem allà on...
No, jo a més com que mira això, ara amb permís de la Gemma i dels oients, com que és casa nostra podem dir el que ens roti, no? Aleshores jo em llenço. Jo ja fa temps que sento certa impotència davant de certs parvularis en el sentit... Perquè ara tu has dit una cosa que m'ha agradat molt, no? El fet de la reflexió de dir ja veig nens molt tancats en el parvulari, nens molt ja construïts, molt fets, en els quals amb pors... I la meva reflexió, que fa temps que em faig, cal tenir les aules de parvulari tan físicament estructurades, és a dir, cal que els nens de 3 anys... seguin tantes hores...
No, en absolut.
És a dir, però aquí tenim aquesta gran... no sé si és mania o obsessió...
Sí, per educar, això. Mm-hmm. Per educar en l'estar quiet, mm-hmm. en l'estar atent.
Mm-hmm.
I això té la seva bondat, també, com tot. Però fins als 6 anys, ja per acotar una edat, educació infantil, parvulari. És el moviment. O sigui... És...
Calma, repeteixo.
Moviment.
Fins al 6, moviment.
I després també.
Sí, tot.
Perquè però, si no seríem arbres.
Exacte.
No, som sers humans,
I
ens belluguem.
És essencial entendre que fins al 6 és moviment.
És essencial.
I que estem construint fins al 6.
I sobretot
no?
perquè el nen, en el moviment, se n'adona de qui és, de com és, de què pot fer, d'on pot anar. D'on estan els límits, d'on estic jo i on està l'altre. De si jo me'n vaig, algú em crida. Si jo no em moc, hi ha coses que no puc És el moviment el que porta al desenvolupament. Per tant, un nen que no es mou és un nen malalt. És un nen que no es pot desenvolupar.
I és el que ens ha de preocupar, és a dir, que aquí també tenim aquest canvi de visió, no? És a dir, ui, és que és tan quiet aquest nen. Bueno, doncs mirem-nos-el una mica més, aquest nen.
El nen igual necessita una mica de meneo.
Mirem-nos-el una mica més.
Llavors, és clar, hi ha nens que són molt moguts. Hi ha nens que són poc moguts. Bueno, aquí ens ubicaríem dintre de la diversitat. Hi ha nens que hi ha mestres que ho diuen, aquest és molt motriu, encara, diuen encara.
Encara, sí.
I jo dic, que bé. Sí. Està perfeccionant el seu cos. Està la seva coordinació, la seva percepció, està calculant les distàncies, està mirant quines possibilitats té, practica en el salt, en el córrer, en tot el que pot fer amb el seu cos, perquè en definitiva la vida la vivim amb el cos, no amb la ment.
Totalment.
O sigui, a la que se'n va el cos, se'n va tot a fer punyetes. Per tant, què ens pensem? Què és la ment i el pensament i el saber? Re! Tot està en el cos.
Tot, tot.
I doncs, el cos s'ha d'exercitar i el pensament ens porta també en el moviment i està molt bé poder posar nom a tot el que vivim i a tot el que ens genera el cos. Està clar, la intel·ligència emocional parla de posar nom al que sentim.
Al que sentim.
O sigui, jo he vist també coses molt, molt increïbles treballant intel·ligència emocional, que és dir, avui anirem a treballar la ràbia, eh, que sí, nens? I clar, jo diuen així, i dic, no, ara anem a treballar l'alegria, si de cas. Perquè la ràbia no la puc treballar si no la sento. Igual que no puc treballar l'alegria si no la sento. Per tant,
experimentem, sentim,
ara mateix,
busquem,
mirem. I quan sento jo la ràbia? Doncs quan jo anava cap allà i m'ha vingut un que també anava cap allà i m'ha agafat el que jo volia. Llavors aquí passen coses.
I aquí pots treballar la intel·ligència emocional.
Clar.
No. Tot l'altre és construir una falsetat. És d'una...
És fer teatre.
No? És fer teatre, exacte. No? A mi, per exemple, en alguns llocs em toca... Faig perquè vull, a més, una assignatura que en diuen habilitats socials.
Està molt bé, sí, és molt interessant.
Hi ha un llibre, és a dir, tu pots agafar un llibre per impartir aquesta assignatura, en el qual et diuen l'empatia i te l'expliquen, l'assertivitat i te l'expliquen.
Està molt bé.
Jo, des del primer moment, mai els he dit als meus alumnes què és el que havien o no havien de descobrir o treballar. Els hi donc uns noms al principi de curs i els hi dic... Durant aquest curs, fent una sèrie de coses, descobrirem què significa cada un d'aquests noms. Perquè és el mateix. Jo no puc explicar què és l'empatia.
Clar, explicar-ho podem.
Explicar-ho podem, però no puc fer-ho, no puc compartir-ho, no puc fer arribar a algú què significa exactament l'empatia si no pots experimentar-la...
Per tu mateix.
Exacte, per tu mateix.
Sí, sí, això és tan elemental... Tant. Ja puc fer un llibre, un tractat de filosofia sobre la ràbia, però si jo no em permeto viure la ràbia, no sabré què és la ràbia i no la sabré gestionar, ni la podré reconduir.
Identificar.
Ni la podré identificar, ni podré fer que els altres també la puguin gestionar, perquè no la veuré en els altres. I que si la veig, la taparé, perquè no, en el fons no me la reconec a mi
Exacte.
Mateix.
No sé què és, no sé quin nom donar.
Per tant, puc teoritzar sobre això molt i molt, però no serveix. Les emocions, si no les sentim, si no les vivim, no les aprenem. I qui diu les emocions diu tota la resta de coses. Si jo no puc aprendre a manipular les coses que tinc entre les mans, a comptar-les, a tocar-les, a classificar-les, les puc aprendre a nivell teòric, però aquell aprenentatge es queda en un clúster, que ara es diu, no? En un lloc del cervell, en una carpeta, que igual... Mai de la vida la vaig a buscar.
La tornaré
per
a buscar.
Sí, sí. Per tant, el dia que jo puc agafar i manipular aquell coneixement i tocar-lo i percebre'l i viure'l i sentir-lo, aquell dia l'integro.
Un exemple d'això, per exemple, per centrar-nos, no sé si estaries d'acord, és, molts pares em venen i em diuen, és que el meu fill no sap sumar. I jo sempre me'ls quedo mirant i dic, perdona, com que no sap sumar? No sap sumar. Dic, què vol dir que no sap sumar? Tots els nens... A la que comencen a parlar, saben parlar, són capaços de dir, per exemple, si han anat aquella tarda a la carnisseria i a la carnisseria els hi han donat una piruleta i resulta que després han anat al forn de pa i al forn de pa els han donat un caramel, arriben a casa i són capaços de dir, avui tinc dos caramels
i
han sumat.
Sí.
És a dir, no diuen m'han donat una piruleta i un caramel, diuen avui m'han donat dos caramels, per tant, sumar en saben.
Sí.
I no els hi ha ensenyat ningú. És a dir, vull dir, no hem arribat a transmetre'ls aquest coneixement, i el que passa que no saben que allò es diu suma.
Exactament.
Però
que és molt diferent, sí, perquè és posar nom al que jo ja sé fer.
Ja sé fer. I per tant, i tant que saben sumar. El que passa és que potser nosaltres no estem donant-hi el temps perquè puguin acabar d'entendre que allò que estan fent i que han fet sempre és una suma. No?
Sí.
Hem traspassat aquell procés mental a un paper, a dos números, i els hem dit, ara no són caramels, són números, digue'm quants números tens.
Clar.
I sí que saps sumar, és a dir, avorrem aquest, no? Bueno, és la reflexió de dir... Com que no sap sumar? M'he trobat moltes
vegades. És com el saber llegir o tenir una bona comprensió, o estar atent o no estar atent. Són paràmetres que diem alegrement que no ho saben fer quan no és ben bé això. No? Bueno, i tornant una mica al tema més del que seria un problema o no, un trastorn o no.
Sí, exacte, reubiquem-ho.
El tema anava
tot
per aquí avui, no?
Reubiquem-ho.
No.
Sí.
Una mica tornant a l'educació infantil, bueno, i des de la meva feina, bueno, jo et puc aportar una mica quines coses són les que observem per determinar el procés maduratiu d'un nen durant tot aquest període, no? Si vols, d'infantil primària, amb coses determinades. Doncs, bueno, què esperem en l'educació infantil? Una de les coses, que el nen es mogui. Per tant, quan em ve una mestra...
Carme, un segon, pares que ens esteu, i mares que ens esteu escoltant, atents, perquè el que ara us dirà la Carme trencarà molts esquemes i us relaxarà moltíssim. Per tant, i no només atents, o sigui, per primera vegada, des de que faig aquest programa, fins i tot us demanaria que ho apuntéssiu, però no amb, com una metodologia estricta, sinó perquè de tant en tant us mireu allò per tal de que us relaxeu per tota la pressió que us arriba de fora.
Sí.
Perdona.
Bueno,
moviment.
El moviment necessari. Per tant, quan una família, un mestre, qui sigui, diu, aquest nen em preocupa perquè es mou massa, no serà que té un TDA, que és un trastorn que se suposa que tenen alguns nens que es mouen massa. Això se'n diria, no se'n diria TDA d'entrada, se'n diria hiperactivitat. La hiperactivitat és una resposta que té el cos moltes vegades quan en un trastorn que està descrit, que es diu trastorn per dèficit d'atenció, els nens es belluguen més per activar el seu còrtex cerebral. I aleshores, en el moviment, activen el seu cervell i així poden focalitzar més l'atenció. I és un mecanisme absolutament natural, que probablement molts de nosaltres utilitzem.
Utilitzem.
Eh? Quantes vegades notem que no estem atents i ens belluguem una mica per sentir que estem activats. I en aquesta activació...
Per tornar.
Per tornar una miqueta. Clar, després aquí doncs, s'han fet moltes coses i molts estudis, però bàsicament una de les coses que s'ha fet, i jo en aquí també ho diré molt clar, i t'ho dic ara ja, que ja no tinc pudor a l'hora de dir-ho, i és que em sembla aberrant que es mediqui els nens per un excés d'activitat.
D'activitat.
O per un suposat dèficit d'atenció. No perquè negui que no existeixi aquest trastorn, que probablement en alguna persona hi ha un dèficit que encara crec que no es mesura clarament on està aquest dèficit. Es fan hipòtesis de si tenen més o menys serotonina, més o menys no sé què, però no està, diguéssim, científicament demostrat que això sigui així. I, a més, es determina aquest trastorn a partir d'uns qüestionaris que es fa a les famílies, i a les escoles, als mestres, amb preguntes que han de respondre amb una mesura si molt poc o bastant o força.
I que representen, des del meu punt de vista, molta subjectivitat.
Evidentment.
Totalment.
Evidentment.
Perquè què vol dir que un nen
es mogui,
molt o poc?
Dependrà de cada persona.
Cadascú té el seu paràmetre de paciència.
Sí. I d'estat. Imaginem-nos una mare que està passant per una mala època, que potser li ha nascut un altre fill i està molt atabalada, o potser perquè, per mil raons, i el moviment del seu fill se li fa difícil de gestionar. Per tant, encara que es mogui poc, per ella serà molt, perquè no ho pot gestionar. I això no, la mare no la fa culpable de res. Però moltes vegades la mare, quan ens demana aquest fill se mou massa, i li diu constantment en el fill que es mou massa, el fill es mourà molt més, perquè tot el que nosaltres veiem en els nens creix. Aquesta és una altra de les meravelles de la naturalesa humana, que tot el que és vist creix. I clar, si jo veig coses boniques, creixen flors i violes, però si el que veig són coses que són...
Que molesten, que no ens agraden.
Que no ens agraden, doncs el nen creu que aquella és la seva identitat, perquè és allò el que la mare, que és la, un personatge importantíssim a la vida de qualsevol fill, doncs si la mare m'ho diu és que és així. I doncs, encara que això li creï problemes, ell respondrà a aquesta expectativa i, per tant, es mourà més. I crearà, a més, una sensació també de neguit. Per tant, encara es mourà més, perquè el neguit és un moviment interior que en els nens, sobretot en els nens, que tenen menys capacitat d'autocontrol, es manifesta a l'exterior. I, per tant, clar, allò anirà més i arribarà una edat en què direm, bueno, ara ja no és tan petit, ara ja no s'hauria de moure tant, i ara ja podem fer el diagnòstic i de TDA. I aleshores el que no he dit abans i que ho diré ara, que és el de l'aberració dels medicaments, que el medicament per un TDA és una amfetamina.
Sí, senyora.
Una amfetamina és una substància que, quan jo estudiava, era una droga.
És droga. No, era, i continua sent. Anem a parlar clars.
Bueno, dic que era en el sentit de que era penalitzada,
sí, sí, era penalitzada
i molt mal vista.
Sí.
Perquè treia la gana a les persones, treia la son i, a més, els hi activava el cervell d'una manera determinada perquè poguessin estudiar moltes més hores de, i així poder anar a ser, jo què sé, fer un examen d'aquells d'ampollada d'última hora, vaja. I les amfetamines, doncs, en algunes persones van causar bastants problemes perquè són addictives. I aleshores, doncs, es dona això en els nens, amb noms com Concerta i Rubifen, per exemple, on té un efecte més comprimit, per tant s'ha de prendre només un al dia i es va dosificant durant el dia, i l'altre, doncs, n'has de prendre regular. Sembla que és Rubifen, que és regular, i Concerta, que és... I molt bé, i en els nens, que tenen el seu cervell, el seu sistema nerviós encara immadur, el que fa aquest medicament és un efecte que se'n diu... contrari al que faria en un adult, que és que el fa...
El seda.
El seda.
No, seria, no és ben bé així, però perquè...
En lloc d'activar-lo, el seda. Li dona una sedació, fa que tota aquella activitat que té per fora, que fa que a dintre no pugui focalitzar la seva atenció, li baixa, li transforma la química del cervell, no ens enganyem, i aleshores li permet estar atent. Bueno, això podem dir que li fa bé, perquè si està atent, ell també, doncs, està més tranquil, perquè respon a les expectatives
dels adults. És que és important això, és a dir, està més tranquil perquè ja no el renyem tant, sí. I per tant, està més tranquil perquè nosaltres tolerem més el seu comportament.
Exactament.
Som nosaltres els que ens tranquil·litzem.
I ell millora la seva autoestima i aleshores les coses li van millor, té menys conflictes amb els companys i a més de vegades té més millors resultats escolars. Per tant, mirat així, diríem que és una bondat. El que passa és que això no és innocu i de vegades a nivell mèdic es minimitzen aquests efectes. O sigui, el cos d'un nen rep un tòxic que altera el seu cervell i que l'ha d'eliminar el seu fetge, que li ha de durar tota la vida.
Tota la vida.
I a més, hores d'ara ja hi ha estudis als Estats Units que parlen de que nens que han estat medicats amb amfetamines, doncs després a l'adolescència i a mida, perquè bueno, això doncs, no acaba aquí, el seu cervell ha estat condicionat per una substància química, encara que només es doni a uns determinats dies de la setmana, molt sovint, i aleshores doncs, segueix mancat d'alguna cosa. Llavors continuarem no amb això, perquè ja no fa l'efecte que hauria de fer, perquè el seu cervell ja és més madur, els hi donen antidepressius, per exemple. D'acord? I clar, la cosa continua. I a mi això...
Creem addictes, és a dir...
Evidentment.
Estem creant addictes des de que aquests nens tenen... Perquè jo, a més, últimament, em sumo a la paraula barrant, he arribat a veure nens de 6 anys medicant-se.
Sí, als Estats Units fins i tot a nens de 3 anys es començaven a medicar. Això, evidentment, va crear molta polèmica i sé que es va regular. Però es diagnosticaven hiperactivitats TDAs als 3 anys.
I a més, i aquí fins i tot, situant-nos aquí, hi ha hagut, encara hi és, i encara hi és, i jo crec que això ho hem de denunciar i ho hem de dir a Alice, de fa 2 anys jo vaig anar a una conferència que feia el departament que justament parlava de la sobrediagnosticació de TDA que s'ha fet en aquest país, però tot i això ja va quedar, i mai més hem... Continuem amagant, que a mi també això em preocupa moltíssim, darrere de la simptomatologia més neguitosa, més d'aquest moviment que parlàvem, l'amaguem amb un TDA, que és el més fàcil, diem, mireu, és un TDA, diagnostiquem en mitja hora. Un TDA i a més donem directament segons el pes, els mil·ligrams que aquest nen ha de prendre del que és del Rubifen o del Concerta i ens oblidem de que el moviment pot ser mostra d'un trastorn de malestar emocional, que no l'estem treballant i que per tant estem tapant una mancança d'aquest nen de poder-nos expressar i explicar un malestar, un no saber créixer, un no sentir-se estimat, un estar dolgut amb alguna cosa.
Sí, sí, i l'estem culpant. I estem dient, el problema ets tu. Tu tens un trastorn, per exemple, tu ets un malalt, o tu ets el responsable, o no ho ets responsable. En tot cas, estem mirant només el nen, com l'únic que està allà amb un problema. I quan, en general, per això abans el punt de vista sistèmic té que veure amb això, tots els membres d'un sistema, sigui de la naturalesa que sigui, la família n'és un, estan relacionats. I, per tant, el que li passa amb un, a l'altre també li arriba. I, de vegades, el que es nega o el que es bloqueja ho manifesta un altre membre de la família, perquè els sistemes el que necessiten és equilibri. I quan hi ha un desequilibri, quan hi ha una negació, quan hi ha alguna cosa que no va, tendeix a manifestar-se per algun lloc. I, d'alguna manera, amb aquesta mena de personalització, és a dir, aïllar l'individu i el seu trastorn i el seu conflicte a ell sol i no relacionar-ho amb l'entorn, que no només és la família, l'entorn, l'escola també és un sistema, els grups és un altre sistema, un col·lectiu.
El bàsquet.
Tots són sistemes. Evidentment, hi ha sistemes on els vincles tenen una potència més rellevant i d'altres en què és menor, però tots tenen la seva importància. I doncs, si ens en oblidem d'aquesta mirada, ens estem perdent bona part dels orígens del que està passant en allà. I doncs no ho atenem. I per tant estem condemnant a la persona a, a una situació de donar voltes sobre si mateix i de matxacar-se a si mateix en molts casos, no? I jo penso que aquí hem d'aprendre, crec, a tenir una mirada més àmplia. I amb això jo també vull dir que no estic negant que no hi hagi un trastorn per dèficit d'atenció. No estic negant en absolut que això existeixi. Estic parlant
que el tractament que se li ofereix al trastorn per dèficit d'atenció hauríem de parlar llargament. Jo no parlo de si és efectiu o no. Evidentment que és efectiu per les nostres necessitats.
Interessos, exacte.
És a dir, el nen queda quiet. Però, per tant, jo l'efectivitat la deixo. Jo crec que hem d'entrar en la discussió moralitat i ètica.
I qui se'n beneficia d'això? Qui es queda tranquil, ja té un diagnòstic, ja té un tractament i algú que s'embutxaca uns diners perquè és un malalt crònic.
Totalment. A més a més, no sortirà mai del sistema farmacològic, mai més. És a dir, és algú que necessitarà sempre aquest recolzament. I, sobretot, en aquest aspecte ètic i moral, que ho aprofito amb la mirada aquesta àmplia que tu comentaves, no? De per què pebrots, i parlo així, per no dir una altra paraula més gruixuda, per què pebrots hem de ser tots iguals?
Clar.
Hem perdut també aquesta... hem perdut, o no sé si mai l'hem tingut, també ho he de dir, no ho sé si mai hem tingut els humans la sensació de que no cal anar tots de la mateixa manera, sinó que precisament la riquesa està en entendre que cadascú té els seus tempos, les seves històries, les seves manies i les seves maneres de fer, no?
Sí, en aquest sentit, aquesta mirada uniformadora ve molt de l'època industrial, on tot era estandarditzat, on els treballadors havien d'especialitzar-se, els estudis havien de ser molt acotats, on les fàbriques havien cadenes, on tot anava molt ordenat i tot estava previst i tot el que sortia d'aquesta normalitat era un problema perquè tot havia d'estar molt controlat. Però és que ja no estem en aquesta era industrial. Les escoles d'aquella època havien d'ajustar-se justament a crear aquests individus paràmetres que s'adaptessin a la fàbrica, a les demandes que hi havia després. I, per tant, l'escola feia una funció d'aportar una sèrie d'individus estandarditzats en aquest sentit, no? Cosa que va crear també molts conflictes i també grans especialistes, no ho hem de negar,
sí,
no?
Sí,
Però avui en dia això ja està fora de lloc. La societat, estem a l'era postindustrial, on aquestes feines tan mecàniques i tan especialitzades, doncs a vegades les fan fins i tot els robots, no? I per tant necessitem gent amb cada vegada més amb una mirada més àmplia i més global, que tingui el món global, que tant ens el posem a la boca. No? Doncs vol dir tenir una mirada àmplia de que allò que passa aquí té una repercussió allà, de que si el primer món està molt bé, però el tercer món o el quart món, que ara ja es parla de mons encara més petits, doncs no estan bé, hi ha un desequilibri que no ens fa estar bé i que tard o d'hora això ens reverteix i tenim problemes, que si generem residus de merda i els anem a enterrar en el sol de l'Àfrica del Nord, perquè allà ens deixen, perquè necessiten ingressos, aquella merda ens acabarà explotant a la cara, que també és el nostre planeta. Sí, sí. Per tant, hem d'anar de mirar una mica més enllà del nostre propi nas i veure
tota la diversitat i quina és la nostra, com afecta la nostra actuació en aquesta diversitat. No?
Exactament. Llavors,
per anar acotant, no ens donarà pas temps, i tornarem,
segona part.
Sí, tant, perquè a més, jo hi ha reflexions que volia fer, per exemple, doncs, ara també me n'aniré, però la deixo caure, no? La reflexió de per què comencem tots a llegir a una edat determinada, no hauríem de potser començar a mirar la maduresa de cadascú i anar-nos adequant en quin és el moment precís que aquells nens poden aprendre a llegir, potser així evitaríem molts d'aquests trastorns també denominats dislèxies, no?
I tant. Això hi ha tota una història aquí molt llarga perquè hi podem entrar en un altre moment, però és ben cert. Mira, la meva filla, que ha tingut dificultats per llegir, justament, era una nena que amb 2 anys llegia tots els noms de la família i estava contentíssima, se sentia la nena més competent del món. Probablement la parlo d'ella perquè la tinc molt a prop, però amb molts altres nens he vist aquest procés. Ells llegien, volia dir que interpretaven una icona, una algo que simbolitza, que té un significat. I en el meu cas, de la meva filla i de molts nens també, hi ha un moment en què entren en crisi. Perquè llegir és interpretar una icona, cert, però també implica un procés d'anàlisi i síntesi que ha d'anar molt ben acompanyat d'altres coses que tenim en el nostre cos, que són els ulls i les orelles i l'espai, el temps, la lateralitat, la dreta, l'esquerra, el dalt i el baix, que tot això té un procés individual i que cada nen, doncs, organitza en funció del seu propi sistema nerviós, que té les sinapsis que té, per genètica, per interacció, per mil coses que s'han esdevingut. I aquí rau la diferència. Doncs ella, pobreta, va arribar primer, orgullosa de que sabia molt llegir. I de cop i vol, un dia, em ve molt desanimada i em diu que ella mai podrà aprendre a llegir totes les paraules del món. I jo li dic, reina, dic, però per què dius això? Diu, és que són masses, mare. Són masses. I jo, al meu cap, ja no n'hi caben més. Ella llegia totes les paraules com una icona i va arribar al seu límit de saturació. Perquè en aquell moment, per alguna raó, ella no feia una seqüenciació. Ella no va fer el procés, ningú se'n va adonar, ni jo com a mare. I ella no va fer perquè per alguna cosa, que després ja vam veure què era, no veia que els símbols tenien parts. Per tant, era un tema d'anàlisi. Que la paraula casa o la paraula, el seu propi nom, doncs estava format per subparts i que cada part tenia una importància i que quan les veia una per una i després les ajuntava, síntesi, tenia un sentit.
Un sentit.
Ella llegia un dibuix, una globalitat. I clar, aquí comença un problema. Què és això, un trastorn?
Clar.
Bueno, després vam veure que en ella, i dic, segueixo aquest exemple perquè és el d'altres nens, cada un tindrà el seu, però aquest és comú. Els seus ulls li costaven seguir una seqüència visual. O sigui, ella quan mirava seguit, els seus ulls els hi costava enfocar i de vegades hi veia borrós. I de vegades anava endavant i endarrere perquè no acabava de veure clar tota aquella seqüència que li van dir que havia de mirar quan ella va començar a dir-li que havia de, no podia fer-ho d'aquella manera, havia d'anar mirant lletra per lletra i després juntar-les totes i dir, pam, casa. C-A-S-A. Casa. Ah, casa, casa, clar, és una casa. Clar, tot això és un procés molt complex. Clar, doncs aquí no se n'en sortia perquè els seus ulls tenien una dificultat per treballar plegats. Tenim un ull dret i un ull esquerre. Resulta que els seus estímuls doncs, tenen un moviment creuat, o sigui, l'ull dret se'n va a una àrea que està a la part esquerra i a l'esquerra té una... Bueno, i han de passar per una cosa que se'n diu el cos callós, que divideix els dos hemisferis, i tot això és molt complexa.
Sí, de fet, qui tingui Facebook pot mirar dies enrere, se'n pot anar a la pàgina del SAP,
sí,
o a la pàgina de Núvol del Facebook, dies enrere, aneu mirant dies enrere i veureu que hi ha un article penjat de la contraportada del Punt Avui, em sembla que era, que justament
que parla de
ens explica
de llegir amb l'ull dret i l'ull esquerre, sí que és una persona estudiosa de la vista i bueno, que parla d'això i que moltes vegades no li donem prou importància. No? I clar, això que sembla una cosa complexa pot anar generant una situació de desajust perquè aquí va intervenir un factor, diguéssim, maduratiu. Ella, per alguna raó, es va quedar molt de temps en la globalitat perquè li era més fàcil, perquè la seqüència li era difícil. Per tant, el ser humà el que va és a potenciar la seva capacitat per on el camí és més ràpid.
Per on li és més fàcil.
Clar. Clar, per tant, ella li fas una prova de percepció visual i és una fura, és una nena que a la que entres per allà i t'has canviat el pentinat se n'ha donat compte perquè té una gran avidesa visual però alhora té una gran dificultat justament amb la seqüència visual que sembla complexa però no ho és. Ella captava les imatges en la seva globalitat amb els ulls però la seqüència motriu dels ulls no li anava prou bé. Per tant, la seva habilitat visual es va especialitzar amb la globalitat i no amb l'anàlisi. Clar, va entrar en crisi i la crisi és una qüestió emocional, per tant es va sentir incompetent i d'aquí, doncs, bueno...
Va generar tot el...
Exactament, tot moltes altres coses, no?
Carme, se'ns ha tirat el temps a sobre. O sigui, mira, us ho dic ara, no sé si serà ja aquesta temporada o la que ve, però aquí hi haurà tela i vindràs moltíssimes vegades perquè realment ha sigut genial. Ens queda, això sí, ja et dic, no sé si serà aquesta temporada o la que ve, però m'agradaria, com que hem deixat anar les dues, ens hem posat molt amb el tema del trastorn per dèficit d'atenció, d'alguna manera donar respostes a les famílies que sí que estan...
Bueno, perquè evidentment hi han coses que es poden treballar i veure.
Com hem d'ajudar aquests
nens? Si no es tracta de dir no passa res i ja està, perquè hi ha un malestar i per tant el malestar s'ha d'atendre.
Aleshores, d'alguna manera, doncs, poder centrar, diguéssim, bueno, què és el que podem fer per ajudar aquests nens? Una, que tots els entenguem millor, perquè és això, no? Hem d'obrir tots, aquí, bueno. Moltes gràcies per venir, Carme.
A tu,
pare. I tornem, segur, ja t'ho dic ara, i tornem segur. Pare, sí, ja ho sé, això pretenia ordenar i em sembla que el que hem fet si més no, jo crec que haurem despertat curiositats. Per tant, ja ho sabeu, qualsevol dubte, curiositat, ganes que tingueu de compartir, aquí estem, a radio@sansaloni.cat. I us deixo amb una cançó que crec que pot anar bé. Crec que pot anar molt bé. A mi m'agrada, sobretot en aquells moments que justament, com comentàvem amb la Carme, tens aquella sensació de no puc, no puc. Doncs sí que podem. I a vegades ens en sortim dels Manel.
En escenes boniques, en ports de diumenge farcits de gavines en grans sobre taules on els avis canten en nits vora el foc abraçats a una manta. Es tracta de ser els simpàtics del barri, els que ballen i ballen fins que els músics parin i rompre arrogants, lluint les millors gales amb discos, amb dones, amb feines estables, i a vegades ens en sortim, i a vegades ens en sortim. I a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim. I a vegades una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim. Busquem cada bé en el retaule magnífic dels que van pel món han posat monolític i afronten la vida mirant-la a la cara i un dia contents compren flors a sa mare. Intentem trampejar per ser persones dignes al pare modèlic que volen les filles, el de la veu greu, el de la mà forta que apaga un vermut i que arregla una porta i després tanca els ulls i sentir el món en calma. Hi ha dos ocellets fent piu-piu dalt d'un arbre ben enllestit, un gran epitafi que arrenqui somriures a tots els que passin. I a vegades ens en sortim, i a vegades ens en sortim, i a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim. I a vegades una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim.
Thank you.